Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Nou minuts que passen de les 12, ja tornem a estar aquí al magazín del matí a Ràdio Estel. Ho dèiem abans, eh? Dia d'estrenes, estrenem nova secció on el protagonista és el protocol i ho fem aquesta hora amb la Lara Torrano. Ella és directora d'esdeveniments del grup de restauració Andilana i especialista en protocol i relacions públiques. Lara, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Benvinguda al magazín del matí a Ràdio Estel.
Molt contenta. Molt contenta.
Nosaltres també, eh? De poder comptar amb tu aquesta segona temporada. També s'incorpora la Olga Vallejo. Olga, què tal? Bon dia de nou.
Molt bé, contenta jo també, aquí a punt per aprendre un munt de coses.
Clar, curiosament, no sé si us ha passat a vosaltres, la darrera setmana el protocol ha estat, podríem dir, com molt present, sobretot al Regne Unit, no?, amb la mort de la reina Elisabet II. Segur que tothom dona per fet que en moments com aquest, l'ara, i quan els protagonistes formen part de la monarquia més que mai, i també hi ha els mandataris pel mig,
exacte,
el protocol allà
sí,
és el
total
seu moment, eh? És imprescindible. Però clar, ara ho parlàvem també amb el Marc Balcells. Hi ha moments, hi ha uns tipus de protocol menys pompós, podríem dir, que també està present a la vida de tothom, no? Perquè,
sí,
primera pregunta que et faria amb Lara, què entenem per protocol, no? I per què és tan important actualment?
D'acord, doncs nosaltres quan parlem de protocol sempre parlem d'unes normes d'ús, no? A través d'unes normes d'ús, el protocol permet conèixer com hem d'actuar a les persones en diferents àmbits. Sobretot jo recalco sempre l'àmbit social, polític i empresarial, no? Aquests serien els tres àmbits. Llavors, sí que és veritat que, per exemple, en el cas de la mort de la reina Isabel II, doncs el protocol oficial reial és el que està més present, no? I és el que veiem amb més força, no?
Clar, d'alguna manera, tu ets especialitzada en aquest protocol social i empresarial, no?
Sí, exacte.
Què és, concretament?
Jo, com bé dius, m'he especialitzat en protocol social i empresarial, que el que treballa exactament és sobre aquestes normes d'ús i recomanacions. El que treballa el protocol social, sobretot a l'actualitat, és molt important perquè fa que es respectin unes normes d'ús en societat. Què vol dir? És més unes normes de convivència, no? Exemples que jo sempre poso és ser puntual o com hem de vestir en segons quina situació, no? O també deixar sortir abans d'entrar, com ser respectuós, una mica aquestes normes d'ús socials de com hauríem de comportar-nos en societat.
O sigui, una mica les normes de civisme que se'n deien abans,
sí,
i que potser ara no t'ho ensenyen a classe, se suposa que t'ho ensenyen a casa,
exacte,
però que com també la societat canvia molt, a vegades no saps si obrir la porta, depèn de qui sigui, del gènere, si s'ha de fer, si no s'ha de fer.
Totalment.
Clar, bé, ja sempre ara parlàvem amb el Marc, no?, com aquesta de bona educació també, no?, en algun moment, de dir aquesta,
sí,
educació, de dir no passa tu, no passo jo, no? I de fet també avui parlarem, em sembla, l'ara, justament ara parlàvem també amb el Marc, el tema del mòbil, no?, que és importantíssim també aquest ús social. I tu també ens donaràs bons consells, no?, de què hem de
totalment,
fer en
totalment
determinades situacions.
Sí, sí.
Però si et sembla, anem a escoltar aquest àudio que ens il·lustrarà una mica cap a on anirà la secció.
Para pensar, para reflexionar, para leer, para hacer lo que le parezca adecuado y oportuno. Y no lo podían hacer porque estaban rodeados de ruido.
Clar, ella, segur que l'heu identificat, eh? És Anna Pastor, ministra de Foment, recordem-ho, el 2014, quan anunciava això, que els trens d'alta velocitat a Espanya estrenaven aquells vagons silenciosos, per molts, no?, dient gràcies a Déu. Sí, clar, és fàcil, no?, estar al tren i assabentar-se de la vida d'algú que està parlant pel mòbil, això.
Totalment. Bueno, de fet, és que és una de les coses que passa molt sovint, no?, i que, sobretot, sempre ho dic, hem de tenir molt present el protocol social, en aquest cas, quan ens estem en societat o estem acompanyats d'altres, no? Per exemple, a l'hora de contestar una trucada de telèfon, en un tren, per exemple, si estem acompanyats, per norma general, la millor opció és ser molt breu i ser molt concís, és a dir, agafar la trucada, ser breu i no allargar-nos en temps, no? Una de les coses que jo sempre explico és que, fins i tot, si no estem acompanyats, hem de tenir en compte que el telèfon és una eina per enviar missatges, per comunicar missatges i avisos breus. No ens podem estendre molt ni tenir trucades molt llargues. I ja quan estem acompanyats encara menys, no? És a dir, és manca d'educació, inclús, en algun moment, de dir... sempre ho explico, si estem acompanyats és millor preferible dir a les persones disculpeu un moment i agafo la trucada, sobretot si és urgent, si és una emergència i tant. Però si no ho és preferible no contestar la trucada o fins i tot demanar permís, no? Un momentet, necessito contestar i ser molt breu.
I quan s'atén hi ha un detall que suposo que és important, que és el volum. El volum amb
totalment,
el que es respon,
totalment.
Que no hi hagi altaveu,
exacte.
Perquè els altaveus estan molt extesos,
sí.
I que el volum també del que tu sents, clar, potser si tens problemes d'audició, però que a vegades potser qui està al teu costat parla baixet i tot molt bé, però sents el que li està dient l'altra persona que està a l'altra banda.
Exacte, no, i això passa moltíssim. Per exemple, el transport públic o així, no? I clar, nosaltres, els professionals de protocol, ens sorprèn moltes vegades perquè diu, realment, estic a l'altra conversa, perquè sé perfectament tot el que s'estan dient, no? I hem de regular una mica això, no? Sobretot quan estem en societat, què podria ser molest pels altres? I també regular el volum, és que és lògic, perquè a vegades sentim converses d'altres, o inclús amb altaveu. Jo m'he fixat que hi ha gent que va amb altaveu i parlant amb altaveu,
sí, no?
I
tenen no problema. Les seves normes i ja està. Però m'agrada molt, Lara, que parlis també d'això, de recomanacions, no? Perquè dintre del món del protocol és que són recomanacions, no?
Són recomanacions, exacte. Nosaltres parlem sempre sobre unes normes d'ús i recomanacions. Per exemple, moltes vegades... en parlem molt a la feina, no? Estem acostumats sempre a agafar el telèfon a la feina. Ara ho dèiem, de fet, no? Un momentet que tingui el mòbil o així. Sí. Estem molt acostumats a fer això i en protocol no sempre està ben vist, lògicament, perquè ens hem acostumat a una tipologia de comunicació que no és gaire efectiva amb el nostre interlocutor, sobretot a la feina, no? Per exemple, sempre ho dic, hem d'agafar el telèfon a la feina o en una reunió,
per exemple. Sí, per exemple, aquest cas concret, Lara, quin recomanaries tu?
Clar, per exemple, en una reunió de feina, l'ideal seria no tenir el telèfon mòbil, no tenir-lo present, no? Però si hem... per exemple, sobretot en termes de protocol i comunicació no verbal, que moltes vegades parlem de comunicació no verbal, gestualitat, etc., una persona que està pendent del mòbil en una reunió de feina, el que està manifestant és desinterès, és a dir, no m'interessa el que està succeint en aquell moment i jo estic pendent d'una altra cosa, d'una altra conversa. Què hauríem de fer en termes de protocol? Directament no tenir el telèfon i sobretot no tenir-lo a sobre la taula, no? Perquè no ens distregui.
Amb la pantalla cap amunt, que anem veient totes les notificacions,
exacte,
que arriben.
Sobretot, a vegades amb companys de feina riem, no? Perquè sempre ens diuen, el telèfon va a la dreta o a l'esquerra del plat? No, mai.
El telèfon no va.
Broma. No, el telèfon no hi va a la taula, no? I a vegades és això.
Bona aquesta.
Sí. I sempre fem la broma, no? El telèfon no ha d'anar sobre una taula.
Però has dit una cosa molt important, deixa'm remarcar-ho, el tema de la comunicació no verbal, que moltes vegades no som conscients i ens sembla que no estem comunicant amb els nostres comportaments i ho estem fent, no?
Exacte.
Perquè és el que tu dius, l'important si estàs en una reunió és que tu estiguis interessat en el que t'està dient l'altra persona que tens al davant.
Exacte.
I si estàs controlant el mòbil és que estàs fent com aquest gest de comunicació no verbal que despista.
Totalment.
I que alhora també estàs donant un altre missatge.
Sí, és que és una qüestió d'actitud corporal fins i tot, no? Perquè amb el teu interlocutor, si tu estàs pendent d'una altra cosa, talles totalment la comunicació. I sempre ho diem, no? O sigui, sobretot a una reunió de feina, vull dir, si no és una urgència, com he dit abans, no hem d'estar pendents del mòbil, però important no tallar la comunicació, no? I ara ho veiem, jo ho veig moltes vegades, no? Un sopar i la parella està els dos amb el telèfon, i no, això sempre
sí,
ho diem,
sí,
però...
mirant la televisió.
O mirant la televisió.
No, o sigui, jo m'he trobat, mirant la televisió, estàs
sopar
a casa...
Sopar mirant la televisió, vols dir?
No, tu estàs mirant la televisió amb família i tots amb el mòbil.
Exacte.
Que llavors dius, a veure, o sigui, què estàs fent? Si no, crec que cada un és lliure, però vull dir que són d'aquestes coses, no? L'ús del mòbil...
Totalment. Bueno, l'ús del mòbil i de tecnologies en general,
sí.
Jo ho veig constantment i moltes vegades molts pares diuen, no, els meus fills no els hi deixo la tecnologia fins a aquesta hora. Ja, però ens ho hem d'aplicar als adults també, perquè moltes vegades estem superacostumats, no? I llavors intentem, doncs, sobretot mostrar interès en aquell moment i amb les persones amb les que estem.
És curiós quan dius, a no ser que sigui una urgència, alguna cosa que estem esperant, però sí que ens arriben tan ràpid els missatges, no? Quan envies un missatge, si han passat 2 hores i no t'han dit res, ja van tard, no?
Exacte.
Que, clar, estàs pensant, oh, si no responc ràpid, sembla que tot és urgent, perquè arriba tan ràpid que potser també hauríem d'aprendre a posar una mica en context què és urgent, sí, què és necessari, què és important.
I sobretot la costum de mà de respondre. És a dir, aquesta immediatesa de sí, m'has de contestar, necessito que em contestis, no? I això, aquí ja hi ha un altre debat immens de moltes vegades la gent em pregunta... tinc un aniversari, com he de convocar la gent? No? Sobretot el protocol, es parla molt de quina és la manera d'adreçar-me a aquesta persona, si ho he de fer per telèfon, ho he de fer per carta, ho he de fer quina invitació. Això en parlem moltíssim, però sobretot és el fet de contestar. Hem d'estar obligats a contestar i a tenir els missatges instantanis.
I aquesta prioritat, no, marcar com a les prioritats en tot. Però hi ha un terme, Lara, que encara no controlem bastant, no, Olga, que ens ha cridat molt l'atenció, que és a veure si ho dic bé, és el fubing.
Fubing, sí,
és el
exacte.
Fubing, no? I
sí,
tu dius que està creixent,
sí,
no?
Sí, creix aquesta tendència.
Què és el
fubing? Ara es parla molt sobre el fubing. De fet, el terme de fubing etimològicament ve de la unió de dues paraules, no? Una és phone, sí, que és telèfon, i l'altra és snooping, que és menysprear, és l'acte de menysprear, és a dir, ignorar algú per centrar-se, doncs, en una altra cosa, una tecnologia mòbil, una tablet, és igual, no? Llavors, aquesta paraula reflexa una mica això, no? Una activitat que fins i tot diem frega la mala educació, no? D'estar pendent d'una tecnologia en lloc de la persona.
Per tant, podem dir, a partir d'ara m'estàs fent un fubing.
Exacte. Bueno, clar, socialment no s'utilitza tant, és més el concepte, però sí, és veritat que es parla molt d'això, no? La ignorància que estic tenint davant de les persones amb les que estic o la persona perquè estic pendent d'una tecnologia.
No em funguinegis.
No em funguinegis. No,
exacte,
mira, veus,
no em funguinegis.
Clar, és cert que aquesta tendència està afectant cada cop més també el nostre entorn, no? Comentaves, Lara.
Totalment, totalment. Cada cop ho veiem més present i el problema, o els que parlem de protocol, sobretot, és que ho estem normalitzant, no? Els experts en protocol sempre fem la comparació. És una broma, però sempre diem podries obrir un diari al mig d'un sopar amb amics, o et podries posar a llegir un llibre,
no?
Ho veus com una cosa...
Inversemblant,
exacte,
no?
Inversemblant. Però, en canvi, sí que ho fem amb el mòbil. Sí, tenim una altra conversa i llegim el mòbil i ho estem fent obertament mentre estem a un sopar. Però, en canvi, si fos un llibre, seria com molt mal educat.
I sempre ens sembla que tenim una bona excusa. Parlem d'algú, no sabem qui és, i no ens aixequem i anem a buscar una enciclopèdia qui és
exacte,
aquell polític, però sí que el busquem,
el
mòbil.
Exacte, sí, sí, sí. Sempre ens va molt bé per segons quins moments, no? Però és veritat que estem normalitzant estar pendents d'altres coses i tallar totalment la comunicació, i això en protocol, sobretot social, no és...
Error,
correcte. Error.
Error,
error total.
Sort que tindrem a la Lara Torrano aquí al matí a Ràdio Estel, a Bar Magazine, que ens vagi marcant, no?, des de l'àmbit del protocol. A veure, aquestes recomanacions. Aprofitem, doncs, que parlem de protocol amb la Lara i et volem plantejar quines situacions hem vist els darrers dies, si et sembla, tots els mitjans, i conèixer una mica la teva opinió, no?, sobre el que ha passat des del filtre del protocol. Anem per el primer episodi.
Hoy día a todos los chilenos y chilenas les digo que estamos construyendo un país en unidad y que independiente cuál sea el resultado, el rol que voy a jugar yo como presidente de la República, nuestro gobierno y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes, es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, igualdad, en avançar en major desenvolupament i creixement.
Clar, segur que l'heu reconegut, és el cas mediàtic del que es parla recentment, és l'última roda de premsa. Estàvem escoltant el president de Xile, Gabriel Boric, on apareix, segur que ho teniu clar,
sí,
no?, aquella
totalment
imatge.
Bueno,
ella està parlant i de cop i volta apareix sobtadament, no?, un nen disfressat de Superman,
sí,
en bicicleta.
Un superheroi.
Clar, que és un superheroi, és que exacte.
D'aguantar aquell discurs i no perdre el ritme encerclant el president xilè.
Sí, clar, sí, sí. Què ens pots dir d'aquesta imatge,
sí,
no?
Se n'ha parlat moltíssim, vull dir, ha sigut molt, molt graciós, però sobretot amb els companys de professió ho veiem com una cosa molt puntual i fins i tot entranyable, no?, veure el superheroi donant voltes durant aquestes declaracions. Però sí que recalquem, de fet, la Televisió Nacional Xinena va dir que em sembla que era un...
Sí, era un, que tenien una acollida,
exacte,
no?
Exacte, un nen d'acollida de la mare de, sí, de, del mandatari. Uh-huh. Vull dir que van donar les explicacions uh-huh. pertinents, però sí que és veritat que en protocol això és, bueno, és, o sigui, riem perquè realment és aquest nen, no? Però no pot passar això.
Clar, el de protocol al darrere, no? Amb les mans al cap,
bueno,
no?
Ja ens l'imaginem. Cap, exacte. I sobretot quan hi ha rodes de premsa o actes públics, el protocol és molt important i els serveis de seguretat també, no?
Però quan passen aquestes coses, la naturalitat és el millor. M'ha vingut al cap, no sé quin era el perfil professional, durant la pandèmia, aquell senyor que li estaven fent una entrevista i de cop va aparèixer el fill per la porta i la senyora, la dona, no sabíem si era la parella, la cuidadora,
fer, sí,
no se sabia exactament qui era, va aparèixer una dona que intentava recuperar el nen d'allà i després va passar amb altres situacions, perquè durant la pandèmia entraven molts nens en moltes habitacions durant moltes sí, entrevistes i reunions.
Totalment,
no?
Sí, sí,
tot això com es gestiona quan passa una cosa que en principi sembla que no hauria de passar?
En principi no hauria de passar, però si passa, jo crec que el millor a nivell protocolari és donar-hi normalitat. És a dir, si trenques aquella situació que està succeït, encara hi dones més importància i tota l'atenció del públic se centra en aquell acte, no? Llavors jo crec que és una mica amb normalitat dintre de la paròdia o del moment que ha succeït, que pot ser molt, molt graciós, però ha de quedar com un moment puntual. No se li ha de donar més importància perquè si no hi ha aquí... Ja tenim una mica rebombori mediàtic.
Doncs ara, si et sembla, anem a repassar un altre episodi, aquest més recent. No, que aquests dies, després de tot el que està passant al Regne Unit, després de la mort d'Elisabet II, ens ha vingut molt al cap el món protocolari, clar, ja no només els experts en protocol oficial, sinó aquestes aparicions públiques, no? De fet, aquests dies se n'ha parlat moltíssim. Del príncep Harry, de Meghan Markle, no? Des de dijous de la setmana passada, que va morir, com dèiem, Elisabet II, els veiem constantment a ells, no? I la resta de membres de la família reial britànica, Lara.
Sí, recentment, durant sobretot els primers dies de dol arrel de la mort d'Isabel II, s'han vist moltes aparicions públiques d'ells, no? I el que crida l'atenció, sobretot dels prínceps, és sobretot de Meghan, és la carinyositat, no? Això tan proper, aquesta relació tan propera que tenen.
De fet, aquesta imatge que tu dius, no? Aquesta relació tan estreta que tenen, no? Harry, que per cert avui em sembla que és el seu aniversari, mm-hmm. és l'aniversari d'en Harry, sí. D'Anglaterra, que diguéssim que era com l'oposició d'aquella imatge que veiem a William, no? I a Kate Middleton, que estaven com distanciats,
sí, totalment, no? Totalment, i aquí es veu molt la diferència a nivell protocol oficial, ho veiem claríssimament, no?
Que s'hauria, des del punt de vista protocolari.
Clar, és que aquí parlem de protocol oficial reial i aquí ja estem, personatges de la Casa Reial, és totalment diferent i aquí el protocol està molt, molt, molt marcat. No és tant què s'hauria de fer, sinó realment què es fa en aquestes situacions, no? I sobretot, Meghan ha protagonitzat un moment que s'ha fet viral a les xarxes socials, no sé si l'heu vist, suposo que sí, que per molts trenca totalment amb el que és el protocol oficial de la família reial, no? En un moment donat, quan ells apareixen públicament i el públic s'apropa una mica, no?, a donar aquest condol, clar, una de les noies del públic que dona aquest condol s'apropa a Meghan i li demana una abraçada, no? Li dona el pèsam i li demana una abraçada. I aquesta contesta de seguida, per suposat, s'hi apropa i li fa una abraçada. Clar, el servei de seguretat en aquell moment és tensió màxima i veus tot l'equip de protocol supertens, perquè és una cosa que normalment intenten evitar, no? Aquesta carinyositat, que siguin afectuosos.
Tanta proximitat.
Tanta proximitat.
Que en una catifa vermella, sent actriu, que era la seva professió anterior,
totalment,
és habitual, i fer-te, sí, fotos, signatures...
Signar autògrafs, coses així. Però quan parlem de termes reials, i sobretot el protocol està molt marcat, i això està molt mal vist en aquest sector, no? Sobretot, doncs, va ser viral pues, precisament perquè abraça algú del públic
i això no en principi no es pot fer, no sobretot en aquest cas la monarquia. Jo me recordo les primeres imatges que teníem de Carles III com a monarca, no? Com es van comparar amb la mateixa Exacte. Elisabet II, de dir, no? Que són
diferent.
Dos caràcters totalment diferents, que en el cas de l'Elisabet II no hagués ni baixat del cotxe, no? Que Carles III baixa del cotxe amb Camil al darrere, s'adreça sí. a la gent, es toca, no? Amb la gent fins i tot, no? Sí. Hi ha una dona també que li vol fer un petó
Exacte.
I li fa un petó, no? Va, si us sembla, ja per últim, un dels, si m'ho permeteu, exemples preferits de la redacció i molt ben resolts, no? Mm-hmm. Que és el cas de la recent escena de la pel·lícula de Tom Cruise al Regne Unit. No sé si vosaltres heu estat al cas, però és moment de la catifa vermella a Leicester Square, a la presentació oficial de Top Gun Maverick, on el mateix Tom Cruise i la resta de l'equip estaven esperant els ducs de Cambridge, no? I Lara, què va passar?
Mira, per mi aquest cas és un dels meus preferits. Veiem la catifa vermella, l'actor de Hollywood, Tom Cruise, en un acte de generositat, li dona la mà a la duquessa de Cambridge, a Kate Middleton, per ajudar-la a pujar uns esglaons, no? De seguida ella canvia la bossa de lloc, el bolso, el canvia de mà, perquè ell no ho torni a repetir.
Ah!
I això... hem tingut molts TikToks i ho hem vist perquè també s'ha fet viral, però... penso que està molt ben resolt, perquè durant molt de temps hi ha hagut un debat obert, no?, de sobre si es pot tocar o no a un membre de la Casa Reial, no? Durant un temps prolongat.
És tant del segle XVII,
sí,
això.
Sí, sí. Ho és, però és veritat, perquè moltes vegades hi ha una mica de tensió, no?, amb el que marca el protocol oficial i el que espera la gent, no? I en aquest cas Tom Cruise ho fa amablement per ajudar-la a pujar als esglaons, però no ho fa el seu marit, William, no?
Clar.
I aquí veiem realment el que és el protocol oficial més institucional en aquest sentit, no? I aquí jo sempre dic, està ben establert que quan es tracta de la reina només es permet agafar-la de la mà si ella ho ha establert en primer lloc i també amb algun membre de la Casa Reial, no? Sempre ella ha d'haver fet el gest primer i llavors ja s'entén que dona l'acceptació a que tu la puguis agafar de la mà. Llavors hi ha un debat amb això, no? I ella ho resol. A mi em sembla
molta elegància,
Kate Middleton amb molta elegància, fins i tot perquè no te n'adonguis, no?
Sí,
es canvia
exacte.
La bossa de lloc i l'agafa amb l'altra mà i així ell talla aquesta gestualitat que ell no ho pugui tornar a fer, no? Hi ha moltes normes de protocol oficial que els membres de la família reial han de complir, que en un viatge oficial o en l'àmbit públic i han de mantenir els protocols al detall, no? I fet que possiblement explica perquè el príncep William, com us deia ara, no li dona la mà a la seva esposa.
Val. Clar, hi ha aquesta explicació al darrere.
És pel protocol tan marcat.
Ara et posarem en un moment, primer dia...
Ai,
Lara, no, ja veuràs, no et faré triar. Jo crec que és difícil. Però clar, sempre hi ha hagut, ara que estàvem parlant d'aquest Middleton...
Sí,
ai, aquesta rivalitat.
Sí. Ai,
va, Olga, tu també, què?
És que hi ha teories que en realitat estaven tan lluny l'una de l'altra perquè no se suporta.
Clar.
No se suporta.
Tu que ets més de Tim Middleton
clar.
O de Markle?
Aviam, és que aquí ja, això és com clar, és que... el dimoni i l'angelet, que tinc al cap, perquè clar, jo em dedico a protocol. Llavors, realment, a mi Kate Middleton...
És tot una professional.
És top. Sí, per mi és tot una professional, perquè precisament resol molt bé, perquè se sap molt bé el protocol oficial, i el resol molt bé perquè no hi hagi polèmica. No fa cap tall de comunicació o gestualitat perfecta, i són la parella perfecta, no? Jo crec, perquè inclús moltes vegades quan estan els quatre, sempre doncs marquen una mica com és el protocol, s'avancen una mica perquè han d'entrar primer ells que l'altra parella, bueno, i hi ha una mica, jo soc una mica més tirant a,
cap a la Kate, Kate, eh? I Lola, tu què?
Jo sóc del team d'actualitzar el protocol. O sigui, el reial, no?
Sí, la resta, el reial, sí.
La resta
sí,
dona
sí,
respostes sí, al que està passant, com hem començat, no? Sí. Com el que ens explicaves d'aquest protocol social. Sí. Però jo,
home,
actualitzem el protocol monàrquic.
Monàrquic. Mira, això és, una bona, és un bon debat, també, Lara, eh?
Sí, total.
Si es podria total modernitzar aquests protocols.
De fet, jo
no?
crec que hi ha dos extrems, no? Un és el protocol oficial, que potser l'hauríem d'actualitzar perquè es remunta molt antic,
clar,
però el protocol social també potser l'hauríem de complir una miqueta bé.
Una mica més.
Sí, sí, hem de posar sí, deures, sí, eh?
Exacte.
Lara Torrano, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona sort al matí a Ràdio Estel. La Lara ens parlarà, doncs, això, que són bones recomanacions en el món del protocol, especialista en protocol i relacions públiques. Que tinguis molt bon dia,
moltes
Lara.
Moltes gràcies, igualment. Gràcies.
Radio Estel